Domingos, paseo, paseo, malacitos, amparejo, que a casa me va a casa, mostra si está allá.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Dios de Santa Teresa es el espacio quincenal que produce Car Revolta. La edición de hoy la vamos a abrir preguntando a Toni Peruga sobre el balance que hace Car Revolta ante este año que está a punto de finalizar. Buenas noches, Toni.
Hola, Enrique. Malgrat ser un any que podrien considerar com a nefast, on la violència de gènere ha augmentat, on els refugiats estan tocant a les portes d'Europa, on l'atur continua sent molt elevat, on el treball cada vegada més precari, també podem dir que és un any il·lusionant, on per fi hem aconseguit expulsar el PP del País Valencià. Per tant, podem dir que tenim un futur il·lusionant, esperem que prosper i amb moltes ganes de lluita. Hola amics, hola amigues, el programa d'avui consistirà en que Josep Martínez farà un xicotet anàlisi mitjançant una entrevista de lo que han sigut els resultats a les eleccions de l'estat espanyol i després Adelí Martínez ens presentarà música del País Clandestí i la programació i Alba Segarra ens explicarà els tallers que tenim ara en marxa a la casa. Continuem ara amb l'entrevista amb el nucli central. Hola, Josep.
Bona vesprada, Toni. Doncs sí, passem al bloc central del programa d'avui. Parlarem amb Francesc Miralles sobre els resultats de les eleccions generals del passat diumenge 20. Francesc, que és llicenciat en Dret i Ciències Polítiques, és coautor del blog La Paella Russa i últimament també coautor del llibre de Ciutadans a Ciudadanos, La Otra Cara del Neoliberalisme. Bona nit, Francesc.
Bona nit.
En primer lloc, s'ha parlat molt els últims anys en què estàvem en una segona transició, en la fi del bipartidisme. Realment, vistos els resultats, continuen tenint sentit aquestes expressions?
És una fi, però potser no és una fi tan ràpida com alguns es pensaven. Jo, en el llibre, ja avançàvem la tesi més que la hipòtesi que el sistema electoral anava a servir molt de tallafocs. Jo crec que és un poc el que vam veure el diumenge i l'estat on estem ara immersos. És a dir, el bipartidisme ha tingut una davallada important, no tan gran com alguns es pensàvem, però està en un 50% dels vots. El que passa és que el sistema electoral, diguem, que tenim, que prima el vot rural, etc., i les províncies petites, al final fa que tinguem 211 diputats del bipartidisme. En realitat, en un sistema proporcional, això estaria molt més matisat i seria segurament una majoria absoluta justeta. En la final del bipartidisme crec que l'hem d'entendre més com un procés de llarg termini més que un esdeveniment únic.
Francesc, sempre es diu que les campanyes no tenen massa trellà, que el vot no es varia. En aquesta ocasió pareix que hi havia molts indecisos i pareix que sobretot l'última setmana en moviments heu detectat que és així o realment continua sent un període, diguem, bastant inútil?
Hi havia diversos vectors indecisos en joc. Se'n va parlar prou, diguem, des del CIS. El CIS contemplava un escenari un mes anterior a les eleccions que n'hi havia sobretot jugant entre PP i PSOE, entre PSOE i Ciudadanos, entre Ciudadanos i Podemos, etc. Unes coses decisives d'aquesta campanya ha sigut que o bé Ciudadanos havia estat inflat prèviament, que també, vist el que va passar a les eleccions de maig, és una pauta que s'ha repetit, però també, pensa que és rellevant, el fet de que Ciudadanos ha fet una campanya molt roïn en molts aspectes, per haver-se de definir en campanya en temes clau, com el tema de la violència de gènere, etc. I que crec que tots els indecisos que anaven el que anava a Podemos i el que anava al PSOE s'han decantat, sobretot quan al final Ciudadanos diu no, nosaltres ens abstindrem i deixarem que mani el PP. I crec que aquests dos han sigut els que, respectivament, diguem, han salvat al PSOE de la debacle, sobretot a Andalusia, a Castella-La Manxa, a Extremadura, que era un lloc a Ciudadanos se li donava un ascens important, i hem mitigat molt el que ha estat la caiguda del PSOE i que ha inflat a un Podemos que, diguem, que ja havien millorat els resultats en les dues darreres setmanes i que a última hora segurament se n'han dut un plus de 2-3%, i això al final sí que s'ha notat més en vots, diguem, la barrera psicològica del 20%, més que no en escons, que no ho sabéis per lo que deia jo del sistema electoral. Crec que la campanya sí que ha sigut decisiva d'on veníem, de quines expectatives i de com s'ha actuat. La campanya no només són dues setmanes, no? Igual estem parlant de l'últim mes, mes i mig, en realitat.
Parlant de les repercussions en el País Valencià, fer un repàs dels partits, el PP sembla que, malgrat tot, continua aguantant, continua tenint un matalàs considerable.
El PP continua tenint un matalàs considerable. Crec que s'ha d'estudiar també aquest matalàs a escala territorial. És a dir, en primer lloc, n'hi ha un factor, que és el de vot rural, molt important, és a dir, l'interior, interior de Castelló, etc. En segon lloc, n'hi ha un factor territorial, que és el sud, és a dir, la ciutat d'Alacant i sobretot cap al sud de la ciutat d'Alacant, ells en menor mesura, però també pesa, però sobretot també el Baix Segura, és a dir, el Baix Segura, la mitjana de vot al PP està en un 40%. I pensem que, mirant tot des de València, no ens adonem que allà n'hi ha pràcticament mig milió de persones, i que és quasi un 10% de la població valenciana. I que aquest tipus de percentatges allà, en el PP, diguem, estructuralment més alt, mitiguen un resultat on realment el PP ha tret uns resultats a escala de País Valencià molt semblants a la mitjana estatal, cap a un 27%, cap a un 28%, uns números, diguem, més pareguts al que va passar en maig. El que passa és que n'hi ha molts seus on han treballat durant molts anys, com a mínim 20 anys, 24, si mirem des de l'any 91, on el PP ha estat fort, i ahir, diguem, que entra la tercera variable, que d'alguna manera és que molt de vot que al maig va fugir del PP per tema de corrupció, que a lo millor es va decantar. Recordem que un 20% dels votants que tenia Compromís venien del PP. I això es veu en moltes alcaldies, en moltes ciutats mitjanes, es veu que n'hi ha un vot ahí que bascula. Que al moment que hi ha hagut una polarització ideològica més gran, és a dir, o vienen los rojos y Venezuela, o la estabilidad, etc., és un vot, a lo millor, molt més ideològic, que al maig va votar en uns criteris molt més, pot ser de gestió, o de proximitat, o de castig a la corrupció. La bèstia no està morta, però, com diu algun analista per ahir, que els zombis, fins i tot sent zombis, mosseguen. Crec que estem un poquet davant d'això.
En canvi, el PSPB sembla que continua de davallada. Els resultats a la ciutat de València en concret són desastrosos.
Sí, crec que és una cosa que, a més, es veu molt sagnant. Concretament, els llocs on els alcaldes del PSPB han fet els millors resultats, en majoria absoluta, estic parlant de Vila-real, Ontinyent, Xàbia, Gandia, o va treure una segona plaça meritòria, in extremis, però se'l van prou, a tots aquests llocs, Compromís Podem ens ha passat davant. El PSPB té segurament una fornada de lideratges emergents més o menys solvents, que provenen del món municipal, que si endomàticament s'han de moure, diguem, molt més al centre esquerra per a poder tirar, en la mateixa Mislata ha perdut el PSPB, que és com, diguem, en l'àrea metropolitana de València el seu més consistent, però que té un problema de marca molt greu, que és que Zapatero continua pesant, i continua pesant el que ha representat el partit. Que el PP va saber vendre molt bé que el PSOE era el partit enemic dels valencians i que era un partit que no mirava pels valencians al Madrid, etc. I crec que és un missatge que no li falta veritat en alguns aspectes clau i que ha calat bastant. I diuen, bé, pot haver un vot de càstig al PP, però no necessàriament torna al PSOE. A escala municipal és una altra cosa, fins i tot a escala autonòmica a Xina, però sobretot a escala municipal, continuen sent forts, però quan es vota la marca, diguem, sense el component personal, el PSOE, el PSPB fa aigua.
Creus que els bons resultats de Compromís poden gerir una mica les divisions dins de Compromís?
És una cosa que l'hem de contemplar a llarg termini, és a dir, l'hem de contemplar a que va passar 4 a 8 anys vista, jo estic convençut que això d'alguna manera camina cap a un cert projecte de confluència. Ara, crec que de moment té encara, però com el propi Compromís, té un gran component tàctic, de que Mònica Oltra funciona i de que hi ha certs elements, diguem, des d'una certa indefinició, a Compromís li va anar bé, a Compromís Podem li ha anat bé, des d'una indefinició, com moltes coses alhora, i crec que els falta una definició ideològica i estratègica. Qui són, qui representen, quin país volen, etc. En saber donar aquesta definició, en què unix a aquesta gent que ve des del 15M o el bloc tradicional o certs moviments socials, tota aquesta heterogeneïtat, si saben donar-li, diguem, un relat, un contingut que va més enllà d'un programa electoral, crec que tenen futur, perquè és un espai polític que crec que dibuixa tot l'Estat en diferents avatars. Si seguissin en la lògica actual, tacticista i de pactar llistes, crec que acabarà en una sort de ruptura. El fet de que possiblement canviï la llei electoral per a que tingui un 3% provincial pot alleugerir que pot ser algú que sigui que ascendir-se. Puga fins i tot tindre opcions de treure un 3% de la província de València o qui sap.
Francesc, ja per acabar, pots aventurar quin govern hi haurà a nivell estatal o si hi haurà eleccions anticipades com d'ací dos mesos i escaig, que hi haurà al Parlament?
És a dir, tempos que hi ha plantejats és que si a gener no hi ha una investidura programada, hi ha dos mesos i després han de convocar eleccions. Les eleccions serien com a pronte al maig i pensem que estem a desembre encara. Per tant, s'obri un cert espai per davant. Jo estic convençut que de moment és o Rajoy o res, és a dir, la disjuntiva de la del PSOE, Ciudadanos va dir des del dia següent a primera hora que ells s'abstindrien, com ja havien dit abans, i per tant el PSOE va triar o referèndum a Catalunya o Rajoy, o si no repetir eleccions. Jo crec que repetir unes eleccions al final aquí perjudicaràs al PSOE, perquè uns li podran dir tu no has volgut un pacte progressista i el PP li podrà dir vostè no vol l'estabilitat i fa que s'enforça la borsa. Diria, s'ha vist, no?, que els mercats financers són els primers que tenen por i que són capaços de pressionar. Crec que el PSOE li esperen uns mesos molt fotuts i que qualsevol de les dues decisions que puga prendre, les federacions andalusa, extremenya, etc., ja han dit per activa i passiva que en pacte nacionalista de cap manera, i si no és Esquerra Republicana no eixen els números. Per tant, crec que el PSOE té en si la disjuntiva, però crec que qualsevol de les dues disjuntives no els sentarà gens bé. Crec que els redundarà en mal per al PSOE.
Agraïm l'anàlisi.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
A tu, Francesc. Bona nit. Hem tingut amb nosaltres el politòleg Francesc Miralles per a comentar-nos els resultats de les eleccions del 20 de desembre.
D'aquesta xerrada tan interessant, anem a passar a que Adelí Martínez ens expliqui la música del País Clandestí i la programació per als propers dies. Hola, Adelí.
Bona nit, Toni. Estem en plenes, pleníssimes festes on els xiquets són protagonistes. Per això avui ens acompanya el Músiques del País Clandestí, Marcel el Marcià. Es tracta d'un projecte musical per a públic infantil comandat per dos veïns coneguts, Carles Llinares, de Batà i ex de Bercel, i Albert Ortega, Bertomeu. Marcel té editat tres treballs. El primer, El viatge de Marcel Marcià, on donaven a conèixer el personatge i el seu esperit inquiet, aventurer i juganer. Després arriba Marcel a la Mediterrània, en el nostre personatge fa un viatge per la nostra benvinguda mar, coneixent les seves cultures, paisatges i personatges. Ara continuem presentant el seu tercer treball, Marcel, Balla, 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 on Marcel vol descobrir el ball perfecte, i sí que fa que ningú puga parar de moure's. I fa un viatge on es troba curiosos personatges, com un gegant amb un cor encara més gran, una bruixa amb nas de maduixa, una titella amb un parlar molt particular i un ratolí que visita totes les cases dels xiquets. Si voleu conèixer el ball perfecte, demà 26 i diumenge 27 a les 12:30 del matí trobareu a Marcel el Marcià al Teatre del Musical del Cabanyal, on vos desitjarà, com diu la cançó que ara escoltarem, unes bones festes.
Ja ha arribat el Nadal, ja veus quin fred que fa, i a totes les cases es posen a ballar. Camina, Marcel, camina i veuràs cantar els pollastres a prop del corral. Camina, Marcel, camina i veuràs cantar els pollastres a prop del corral. Si es donen una tonya que no siga xicoteta, que som molts en la quadrilla i eixirem a mi coteta. Camina, Marcel, camina i veuràs cantar els pollastres a prop del corral. Camina, Marcel, camina i veuràs cantar els pollastres a prop del corral. Si ens donen una tonya que no siga xicoteta, que som molts en la quadrilla i ens direm a mi coteta. Camina, Marcel, camina i veuràs cantar els pollastres a prop del corral. Camina, Marcel, camina i veuràs cantar els pollastres a prop del corral.
fred que fa i a totes les cases es posen a ballar.
Ara, la programació pròxima de Carrevolta, com sabeu, en aquestes dates nadalenques, el nivell de programació es redueix a mínims, perquè tots estem en altres coses, però vos informem que continua l'exposició Art per la Revolta, en la que 12 artistes que han exposat a la casa donen una obra per fer-ne un sorteig amb la finalitat de finançar les activitats. Són Margarita Baixauli, Pere Ballester, Francesc Crespo, Néstor López, Eduard Luzzati, Amor Navarro, Lola Pomer, Susana Roger Bas, Josep Ros, Vanessa Sánchez Pardos, Pedro Miguel Sepúlveda i Toni Soler. Les paperetes per a la rifa de l'art ja estan a la venda per 6 euros. El sorteig serà divendres 15 de gener de 2016 a les 7 hores i totes les obres seran adjudicades. També cal dir que, com tots els anys, Carrevolta vos ofereix un sopar la nit de Cap d'Any i el menú serà el següent. A sortir de coquetes de sepionet, gambeta i boletus, pastís de cabrot sobre culis de tomaca, amanida de vieires i gules, amanida de ventresca de tollina i tomaca raf, pintada farcida de foie i panses. De postres, tarta de pera i caramel. Per a beure, Lagunilla Crianza, un Rioja, Blanco de Rueda i cava Duc de Foie, que és Penedès. El preu són 30 euros i podeu fer reserves fins el dimarts 29 de desembre. Telèfon 96 392 2088 i el correu revolta@revolta.org. I ara Alba Segarra ens informarà dels tallers que estan funcionant ara a Carrevolta.
Ja vos poden oferir els tallers que n'hi hauran per al proper curs 2015-2016. Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, begua, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrevolta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups cridant al nostre telèfon.
Fins així el programa d'avui. Com sempre, un plaer estar amb vosaltres. Esperem que continueu ahí. Bones festes.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra.
espanta i amb barba azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Señor Charlotte, señor Belis.